Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 14 de març del 2008, divendres vinent és divendres sant, per tant no retrobarem a Roban Pérez fins d'aquí dues setmanes. Des del centre de reeducació de Vita al carrer Pau Barbets número 16, en Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Li proposaven avui en Roman, doncs, a partir d'aquest titular que apareix al periòdico, un de cada cinc espanyols es troba en risc psíquic. No s'alarmin, perquè li preguntàvem a en Roman que què deu voler dir això de risc psíquic i què deu voler dir això. Ho feu servir, aquesta denominació la feu servir o no?
El concepte de risc, sí. Sí. No, i es fa servir, diríem, molt en el camp de la salut psíquica i de la integritat de la persona, no? Per exemple, a nivell de la judicatura també es fa servir molt el concepte de risc. És un concepte que és difícil de definir, no? És a dir, que passa, té una vessant interpretativa important. És a dir, hi ha algú que interpreta que hi ha una situació de risc. No? Per exemple, en el cas de les dones, mm-hmm. Quan hi ha situacions familiars que se saben una sèrie de qüestions, aleshores es pot determinar el risc que hi ha.
No? Doncs llegirem la notícia i aleshores segurament a partir de moltes de les coses que es diuen en Roman encara ens ho sabrà interpretar millor. Diu, comença així l'article, senyal d'alarma, un de cada cinc espanyols presenta riscos de patir un trastorn o cometes mal salut mental. Aquest és el diagnòstic que ha arribat al Ministeri de Sanitat i Consum després que l'Enquesta Nacional de Salut hagi explorat per primera vegada l'estat psíquic dels espanyols. El perill que augmenta amb l'edat també afecta el 22,1% dels menors de 4 a 15 anys. O sigui que si agafem aquest titular, el 22,1% dels menors de 4 a 15 anys es troba en risc psíquic, tal com deia el periòdico. I les dones encara en surten més malparades. Gairebé el 27% estan afectades, segons aquesta revisió de la població, feta a través de 38.600 entrevistes des del juny del 2006 fins al juny del 2007. Seguim. El departament que dirigeix el ministre Bernat Soria ha fet aquesta radiografia a la població general mitjançant un qüestionari elaborat per experts internacionals sobre situacions en les últimes dues setmanes per detectar símptomes de possibles malalties psiquiàtriques o patiments psicològics, com tristesa, angoixa, estrès i problemes per dormir. Algunes de les preguntes. S'ha pogut concentrar bé en el que feia? S'ha sentit capaç de prendre decisions? S'ha notat constantment atabalada? I s'ha sentit poc feliç o deprimit? Són algunes de les 12 preguntes dirigides a dones i homes més grans de 16 anys. Un altre qüestionari ha mesurat les capacitats i dificultats de la població infantil de 4 a 15 anys per intentar detectar possibles casos d'alteracions mentals. Algunes preguntes relacionades amb nens i nenes de 4 a 15 anys. Té enrabiades o mal geni de forma freqüent? Comparteix amb altres nens llaminadures, joguines, llapis? Manté sovint? O se sent sovint infeliç, desanimat o plorós? Són algunes de les 25 preguntes que s'han fet en aquest cas per saber l'estat emocional o anímic dels nens entre 4 o 15 anys. És una bona manera de saber-ho? Preguntes com aquestes defineixen...
Molt bona la teva pregunta. Molt bona la teva pregunta. A veure, s'han de discriminar moltes coses aquí. Diríem, això no és una valoració directa, sinó que és per mitjà d'una forma d'aproximació, on les declaracions, qui parla és el propi afectat, i qui, diríem, parla de com es veu. El qual no necessàriament vol dir com està. Diríem que jo trobo, una impressió que fan aquest tipus de preguntes és que dona molt lloc a la queixa. I motius per queixar-se tenim tots, Me'n recordo molt d'una senyora,
com si formuléssim aquella pregunta, que és feliç vostè?
Clar, ja. Clar. Sí, sí, una cosa ja, sí, exactament. No, vostè diu plenament, diu, "Home, no, em falta això, em falta allò." Una senyora,
és a dir, vols dir que hi ha preguntes que es presten d'alguna manera a una resposta que no sigui
A veure, o que la fiabilitat de la resposta no és tota la que... No és per treure conseqüències com si això fos la veritat.
D'acord. Ens comentaves l'anècdota d'una...
Sí, d'una senyora de 92 anys que, bueno, va ser una intervenció aquí en els Camils, d'un grup terapèutic que fa molts anys em vaig fer, i després, no, en un moment la senyora havia tingut una intervenció, bueno, vaig a valorar com estava, no, com es trobava. Diu, fatal, molt malament. Diu, però què li passa? No sé. Diu, no menjo res. I comença a explicar tot el que menja. Bueno, i menjava més que jo. És una cosa impressionant. Però clar, la senyora no podia fotre caixalada a res, perquè ella no tenia ni... I com ella no podia ni menjar carn, com de humana, doncs estava fatal. I deia que no menjava. I menjava de tot. Vull dir, no? Peix, totes les coses toves, menjava de tot i bé. Però no podia menjar el que més volia menjar, que era carn, o sigui, mastegar. Aleshores estava fatal.
Suposo, però, que entre aquestes preguntes sí que n'hi ha que li puguin servir un psicòleg clínic. És a dir, si un nen o la nena comparteix llaminadures, o comparteix joguines, o comparteix els llapisos, o si se'n rebia sovint, o si diu mentida sovint, tot això ja ajuda d'alguna manera a...
Conceptes de sovint...
un mensari que és clar, podem posar un qüestió tot. Sí, què vol dir sovint? Vols dir, d'acord.
Sí, el que fora de context és molt difícil avaluar les qüestions. Un nano que s'agafa moltes enrabiades i potser té molts motius i té bons motius. Moltes vegades veus que el nano és que té tota la raó, té motius clars i consistents per agafar les enrabiades, i això, les enrabiades
encara parlen, que s'enrabia cada dia
que diríem, si cada dia no diríem troba per part de la seva mare o del seu pare situacions que diríem no s'ajusten, no vull dir que siguin injustes, però són desajustades a les possibilitats del nano, als desitjos, doncs té motius, amb la qual el que té el problema és el pare o la mare. No deixes les coses, no? Prestes les teves coses sovint, els teus llapis. Què has de dir? Sí o no? O has de dir, mira, si més amic, sí. Si no més amic, no.
Això és una mala qüestió. Uns pares amb risc psíquic provoquen un cert efecte dominó en els fills, o no?
Totalment.
Sí.
O sigui...
Dic risc, agafant-me amb el que diu el diari, Si uns pares estan, diguem-ne, en una situació emocionalment alterada, és molt probable que els fills comparteixin aquesta alteració dels pares.
O que es vegin afectats per
l'alteració dels pares.
I que l'alteració, diríem, afecti el vincle i afecti a la interpretació que fa aquest pare o aquesta mare de la situació del nen. De vegades això... A veure... Després cal distingir el risc del trastorn. Una cosa és estar en risc i una altra cosa és estar trastornat o tenir-ho, que això s'hagi ja començat a cristal·litzar. Diríem, tant de bo poguessin, diríem, es treballés més sobre la situació de risc.
Entenem, però, que una persona està en risc en la mesura que presenta uns símptomes que de cara a l'especialista puguin definir que està en una posició de risc, davant,
sí, etcètera. Sí, sí, és a dir, que comença a donar signes de que alguna cosa no va fina, que no rutlla, i que diríem, i que de seguir per aquest camí acabarà traduint-se, diríem, en un trastorn, en un problema, en una dificultat.
Agafo severa. Un altre paràgraf, a veure què et sembla. El secretari general de Sanitat, José Martínez Olmos, va atribuir el risc més elevat de tenir un problema psíquic entre les dones, el 28,6% davant del 15,6% dels homes. El fet que la sobrecàrrega de treball en la vida familiar, tasques de la llar, més atencions i assistència a menors, gent gran i discapacitats, afegit també, si es treballa, fa que sorgeixin en elles, en les dones, més símptomes semblants a la depressió. La macroenquesta revela que, en general, la salut de les dones és suposadament més fràgil.
Toma, vaya suposició. Aquesta és bona. Aquesta sí que és bona.
T'ho agafaré d'una altra manera. Una persona que tingui el cap ocupat en diferents càrregues que li suposin una tensió, és més propensa.
És que, a veure, si tu et fiques, no sé, si tu ets el Dani Pedrosa, dius, Dani Pedrosa, aquest el de les motos, dius, és un tio fràgil, perquè cada dos per tres o es trenca un os, o es trenca la mà, o es trenca... I jo, que estic al sofà de casa, no em trenco res. Conclusió, jo sóc superfort i Dani Pedrosa és feble. I fantàstica la conclusió, realment. O sigui, per això, veus, quan es treuen de context les coses, o sigui, en el context de la dona, ha de tramitar una sèrie de situacions que donen més opció a que es quebranti o que faci, no?
Sí, punxi, que faci fallir en algun moment.
Efectivament, és a dir,
agafat així, això és cert. És a dir, si una persona està exposada a haver de resoldre multitud de situacions diferents,
està molt més exigida, efectivament.
Això està clar.
Això és així. Si tu a la feina tens que fer tres coses i una altra té que fer 25, dius, no sé per què aquell s'estressa. Conclusió, jo sóc més fort perquè faig tres coses i no m'estresso, i ell fa 25 i s'estressa. És feble. No? Són d'aquests silogismes que no funcionen, eh? No funcionen. Per això és molt delicat tot això, que cal contextualitzar. Jo em pregunto també quina és la conclusió i la finalitat d'aquest tipus d'enquestes, perquè si això agafat pel Ministeri serveix per dir, molt bé, aleshores dedicarem uns pressupostos i uns mitjans a intervenir sobre aquesta situació. Dius, bé, té un sentit. Ara, deixa't així anar. Amb una interpretació, diríem, una mica lliure i una mica tendent a... O sigui que amb certa facilitat provocaria alarma. No? És un tant alarmista. Un llegeix això i no es queda més tranquil, precisament. Quina finalitat té això?
Tot i que en més d'una ocasió ens has dit que la nostra manera de viure... diguem-ne, difícilment ens allunya de la situació de risc, diguem-ne, emocional en més d'una ocasió, no?
Sí.
Això és evident.
Exactament, o sigui que sí, que vivim d'una manera que
que ens posa molt a prova.
Exactament, aquí està.
I més d'un direm, és bo posar-se a prova.
Fins a un punt, sí.
D'acord.
Fins a un punt, sí, i diríem que i durant un temps... però si la prova va durant, no, molt, o sigui, s'allarga, això és una mica la circumstància de, efectivament, per exemple, no, hi ha una població molt afectada, diríem, però això ja hem quantificat, diríem, en consultes en centres, que són les dones entre 40 i 60 anys, on apareixen símptomes de tipus depressiu, efectivament, no? De buidó, no? D'anar com perdudes en la vida, però que normalment i el que un escolta moltes vegades és, com ara? Que tinc les coses bastant resoltes, que els fills ja no sé què, que
ara resulta que
em surten tots els mals, quan abans no sé, treballava 8 hores, no, cuidava de la meva mare...
Sí, sí. Bé, com aquelles persones que diuen, no et jubilis mai, perquè el que et jubilis...
et sortiran tots els mals.
Tots els mals, oi?
Bueno, és que és això de, en calent, les lesions no es noten tant. A la que pares, aleshores sí que te la sents.
Comencem per aquí. És cert que hi ha èpoques a la vida que d'una forma, no sé si dir, per la pròpia condició humana, es presten... a passar moments, diguem-ne, difícils, allò que en diuen, no ho sé, la crisi dels 40, les dones quan tenen la menopausa, l'adolescència,
la jubilació,
sí. Això és cert. Sí. És a dir, obertament es pot dir que hi ha èpoques de la vida que d'una forma, no sé si dir natural, o si és que es pot definir d'aquesta forma, s'entra en un cert procés de, diguem-ne, de reflexió que pot...
De canvi.
D'acord.
Val. Aleshores, sí, són, diríem, crisis vitals, són canvis del creixement però, o del desenvolupament de la vida.
Això passa.
Això és així.
I li passa a tothom.
I li passa a tothom que creix i que viu.
D'acord.
Mm? Aleshores...
Sí, que si algú diu que no li passa...
I si algú diu que no li passa, és la seva manera d'afrontar la situació. Fem veure que no li passa res.
D'acord. Mm?
Això normalment no, no xuta massa.
D'acord.
Perquè arriba un moment en què el catacrac...
Que,
és que és això.
D'una forma una altra.
Sí.
D'acord.
Aquí també ho tenim, veus? Que justament això de tirar-se a l'esquena funciona... dintre d'uns esmarges, però ja quan et comences a tirar rocs immensos a l'esquena, vull dir, arriba un moment que peta l'esquena.
O sigui que d'entrada hi ha etapes de la vida de canvi i per tant que d'alguna forma poden neguitejar una mica o...
Efectivament, que requereixen un reposicionament, una resituació per part del subjecte, és a dir, bueno, fins i tot tenen un cert caire de crisi. És a dir, que això que està operant com a referències, com a elements externs i interns...
I que anava bé, i que funcionava...
I que més o menys anava dintre d'un equilibri o d'una certa compensació, pues es descompensa d'alguna manera. I s'ha de deixar enrere algunes d'aquestes coses, agafar unes de noves, que poden fer més o menys gràcia... i transformar o adaptar alguna de les anteriors. Tot això, perdó, es diu ràpid, però és costós, és costós. Requereix tot un procés d'elaboració, d'elaboració simbòlica, de transformació, de país. Què passa? Diríem que una de les coses que passa és que hi ha poc reconeixement de que això és així. De que és costós, de que, no? Fixa't, una de les coses claríssimes, una persona que està fent un dol per una mort dolguda, ràpidament et diu que té depressió i fàcilment acabarà prenent antidepressius perquè té que estar bé. No, vostè ha de sortir, ha de fer la seva vida, això ja, però o sigui, això, sortir del cementeri ja anar de juerga ja, o com va? O no pot tornar a casa seva a plorar, o no pot estar un mes, un any, que sortirà més, sortirà menys, però amb una afectació important d'això que li passa. Sembla això, que com si tot fos d'usar i tirar, tot va rapidet, aquí no passa res, no passa res. No, les dones, li passa això,
això és un tret, això és un tret propi de la nostra societat actual?
Diríem que estem en una societat que tendeix a la negació, a negar les situacions, això, de dolor, de malestar, de, no? Ara tot és cap amunt, no? O sigui, probablement lligat a la qüestió de la imatge. O sigui, la imatge ha de ser de mig somrient a partir-se el pit, i cap avall, res.
És a dir, que aquí sí que estaríem d'acord en que vivim en un món en què la imatge de, diguem-ne, de fortalesa davant les adversitats ha de ser un referent sempre.
Exactament, no? Com una espècie d'imatge on la fortalesa i d'estar sempre fort, això és el millor, i amb l'autoestima ben alta, és igual el que facis, tu l'autoestima pels núvols. Bueno, pues no va així, és a dir, acceptar que a les persones li passen coses, que atreveixen moments de crisi, que hi ha dolor, perquè si no, quin és l'altre símptoma que més apareix? L'angoixa. I l'angoixa, diríem, és un malestar que no està massa identificat d'on ve. És com un mal, un dolor, una por a coses que no s'acaben de saber quines són. Pues, són totes aquestes que no s'han volgut veure, que no s'han volgut acceptar, que no s'han volgut tramitar. Després hi ha l'altra qüestió, que és el ritme aquest frenètic al que es va. Que o sigui, lectoescritura, no, hem d'avançar, no, hem de començar abans. Dius, però per què fer? Per arribar als 12 i no entendre res del que llegeixen? No té cap sentit, és a dir, hi ha una cosa de córrer molt, però no se sap massa bé per anar on, per a què fer, ni què té de bo. Curiosament els nens els diu no cal ser el primer, sinó s'ha de fer-ho bé, no corris tant.
Sí.
però els pares no paren de córrer i tothom no para de córrer, eh? És a dir que per una banda és una cosa, però per l'altra és una altra molt diferent.
D'acord. Vols dir que fa 4 dies ens deien que s'havia de progressar adequadament, ara es tornen a posar les notes i en canvi la societat és la mateixa. No diguis progressa adequadament, ja. I aquesta és la, això sí que és la nostra forma de funcionar a hores d'ara, o almenys en el context actual.
Efectivament, i és un funcionament poc saludable, arriscat.
D'acord.
O sigui, que els riscos, i tant que és arriscat.
D'acord. És a dir, el nostre metabolisme, fins i tot el metabolisme emocional, no va a aquesta velocitat.
Tal qual.
D'acord.
Una de les coses és...
És a dir, l'home no és capaç de pair d'una forma tan ràpida...
La capacitat de pair de l'home és impressionant, però clar...
Necessita un temps.
No és infinita, ni és infinita, ni és a prova de bomba, ni... O sigui, no es pot... Però mira, han descobert, per divulgacions, que durant el dormir, és l'activitat cerebral és impressionant, o sigui, que el cervell va a tota pastilla elaborant situacions diurnes. Mentre dormim, resituant, encaixant, processant. O sigui, no és que estem tot el dia elaborant coses durant el dia, és que quan dormim continuem a bon ritme, a molt bon ritme, és a dir, que 24 hores de processament i d'elaboració de les vivències, de les percepcions, ni per aquestes no acabem de fer net. Aleshores, hi ha com un despreci, una desconsideració, una banalització, de la profunditat dels sentiments, dels processos afectius, dels processos elaboratius, que fa molt de mal, perquè si un està malament i l'altre diu venga home, si no passa res, si, mira jo tal, jo qual, l'altre quedarà encara més enfonsat. Però diuen que és molt diferent del tipus de missatge però què et passa? No, és que tal i tal. Home, és que tens motius. Clar que tens motius per estar malament. Bueno, això no, ja aniràs fent, però clar, ara per ara, no.
Aquesta frase de les àvies de tot irresoluble menys la mort, sí. Funciona?
Sí,
sí,
però amb temps. Necessita un temps. O sigui, la noció de procés està com obsoleta. Ja,
marginada.
Sí, és ja. No? Ja, res de procés. I el procés... el que requereix qualsevol procés és un determinat temps. I això és per tot, pel vi, pel cava, pel que sigui, per la persona.
El que passa és que en el cas del vi del cava sabem, podem mesurar aquest temps. En el cas del que hi ha dins el nostre caparró, això sí que costa més de mesurar, no?
Bueno,
jo que dèiem, un pot anar amb un especialista i dir, escolta, quan acabarà tot això? I l'especialista, no ho sé.
Clar. Sí, digui-m'ho vostè. No? Depèn de vostè. No,
per això dic, perquè amb la majoria de processos...
Pues mira, la bona resposta seria...
Hi ha un temps, eh?
El temps que faci falta. Aquesta seria la resposta. El temps que faci falta. El que sigui necessari. Més, menys, bueno, què més dona? O sigui, no és una qüestió de temps, és una qüestió d'arribar a bon port.
El que passa és que suposo que en la majoria de casos, quan molt li diuen això, és que va per llarg, oi?
Sí, i quin problema hi ha? És a dir... Hi ha persones, per exemple, que han estat sumesos a un patiment i un desgast immens durant anys i panys, i arriben a 45 anys, i potser sí, ho fan un tractament que els durarà 5, 7, 8 anys. I quin problema hi ha? Diríem, el problema el tenien abans. Diríem que l'elaboració d'aquestes qüestions ja traumàtiques, on aquí ja no és un risc, ja hi ha una afectació important de la persona que li condiciona el seu funcionament i el seu benestar, amb símptomes, diríem, que poden estar en l'àmbit físic i òbviament en el psíquic, doncs això ja requereix tractament. I el tractament, tot i que pugui ser llarg, comença a donar canvis bastant aviat, si no, no hi ha tractament, això està clar. Diríem que un tractament que digués, d'aquí 8 anys canviaràs, no vindrà ningú.
Tots canviem d'alguna manera? Amb el pas dels anys?
Sí.
Sí.
I si més no, pel pas dels anys ja canvien les coses. La qüestió és si el cap, acompanya aquests canvis. Per exemple, hi ha moltes...
Sí, perquè a vegades aquell comentari que molt sovint s'escolta és que no és el que era.
Clar. Tot canvia, mira, avui això tinc les
les converses.
Programes de ràdio aquí, sí. Els tinc en un CD i tinc aquí dos mesos, sí, sí, de programes, quan abans anàvem al casset, que amb prou feina ficava dos, eh? Bueno, és un canvi, són canvis als que ens toca això, adequant-se. I hi ha de tipus, diríem, més generals, perquè són els vitals, mm-hmm. Hi ha altres de tipus local, diríem, perquè ens afecten a determinades poblacions, i hi ha de tipus personal, mm-hmm. familiar.
Potser hem agafat el verb canviar sempre en el seu vessant positiu, no?
Mm-hmm.
Canviar vol dir evolucionar, vol dir d'alguna manera millorar, etc. I això no sempre és així.
No. Canviar vol dir que el que era ja no és. I això, diríem, si allò que havia era, diríem, era dolent o feia patir, doncs si no hi és ens trobarem molt millor. Ara,
saps, ho deia així perquè la dita també és molt clara, no canviïs allò que funciona, no?
Evidentment és així, i això, diríem, és pragmàtic, és operatiu i és intel·ligent. També hi ha la dita aquella castellana que diu que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Bueno.
És a dir, si estàs bé i no canvies, mai estaràs millor, perquè ja estàs bé. Però si aquest està bé, t'està bé, doncs no cal estar
no
millor.
Cal estar millor.
El problema ara és que justament sempre sembla que hem d'estar millor, no bé. Es pot llegir d'altra manera. Diria,
sí, que sempre si hi ha un pitjor.
Si estàs malament, però ja no és que estàs bé. Quan estàs malament, la qüestió potser no és estar bé, sinó és estar millor, com a pas i camí cap a l'estar bé, i la millora és part del procés.
D'aquí vindria allò que comentaves, que hi ha períodes de la vida en què les persones creuen que ja han realitzat un munt de coses i en canvi això no els provoca un cert benestar, sinó que els provoca...
Efectivament. Hi ha una cosa que és...
És a dir, ara, ara que ho tens tot, ara
exacte,
què passa?
Exacte.
Sí?
És impressionant això. Això, diríem, és una forma de la neurosi que és terrible. Quan el subjecte realitza els seus somnis més intensos, quan ja els té, com diu, bueno, seu i gaudeix,
sí, sí,
no, d'això que tens.
I doncs, si no, segur que tothom és molt difícil això, però poden dir, bueno, ara que no t'has de preocupar per la feina, ara que tens salut,
renova
ara que tens
els
casa,
somnis, no?
Això, i ara què passa?
Exacte. Què passa? Diu, no tinc res. Ja, no, com si ja no quedés
res per fer.
Exacte. Les qüestions són dues. Una, gaudeix d'això que tens. Dos, renova els teus somnis. Somia coses noves, no? És a dir, aspiracions, desitjos nous. Si els desitjos més intensos que tenies els has aconseguit, bueno, doncs gaudeix el que tens. I posa't, diríem, a desitjar més coses, o diferents, o d'altres, i passa, però molt sovint. Passa molt sovint i té molt a veure amb aquests amb símptomes també de tipus depressiu. Justament el que es deprimeix perquè no veu el què, no troba el buit, ja no és el que era. I en, diríem, la dona, jo crec que n'ha tingut, i amb tots els canvis em sembla que això s'ha fet encara més complicat, un lloc molt central, molt de pal de paller, de la família, del marit, de la seva feina, d'una quantitat, i de si mateixa. Aleshores, tant vetllar per tot el que té, o sigui,
assumir tanta responsabilitat,
exactament, és un Fórmula 1, és un Fórmula 1. No és un utilitzador, un 600, no, és una cosa d'una potència immens. A veure, es dolen, es queixen, s'enfaden,
sí, però que poden dir moltes filles, moltes mares, molts fills i molts pares de les seves mares i de les seves àvies.
Efectivament.
No entenc com podien fer tot això.
Aquí està.
I continuar.
Exactament.
I continuar vivint, no?
Aleshores, hi ha un moment en què això comença com, no sé, hi ha un cert allunyament del marit, els fills es fan grans, i clar, comença a perdre potència d'una manera severa, però això que justament que podria ser un relaxament, un començar a obrir cap a altres qüestions, es viu més com una pèrdua dolorosa i insuportable,
eh?
I com una desvalorització, no? Com una caiguda, és com si havia sigut un Fórmula 1 i ara va en bicicleta, sí. Diu, fatal, fatal, els arbres quasi no pas, bueno, quan abans passava a 300, ara va a 10.
O sigui que aquella mateixa dona que en algun moment li podia dir al fill o la filla, mira, quan marxes de casa ja d'una vegada, un cop se'n fora,
s'ha de
pot existir, s'ha de pair.
S'ha de pair, ui, i tant que s'ha de pair. Escolta, el silenci que pot haver en una casa, o sigui, on hi havia no, canalla o adolescents, o inclús fills grans, mira, una cosa ben tonta. Els nòvios o les nòvies dels adolescents, no? Quan porten un any o dos anys sortint, que ve per casa, i un bon dia no ve més. Els pares, que s'havien encarinyat amb aquesta persona, també es dolen, no? Troben a faltar, i inclús hi ha qui li diu, no facis això, no? Escolta'm, que sap molt de greu, no? I ara jo la veig i no la veig. I... És a dir, que fins i tot aquests canvis costen. Diríem que la marxa dels fills el que provoca és un haver de posar-se davant del mirall i dir, bueno, no?
I ara què?
El que sí és molt important és que molt abans d'això ja diríem
han d'haver passat algunes coses.
Efectivament, s'hagi començat el procés, perquè com sempre, tot el que és quan passa comences a processar, clar, ja et pilla amb el pas canviat, segur, et pilla quiet quan havies estat en moviment. És a dir que una
però
certa...
Aquí li agrada passar un procés de dolor.
Aquí li agrada.
Aquí li agrada.
A ningú.
Que a ningú.
A ningú, diríem. No, bueno, al masoquista sí, eh? I que és una cosa molt més freqüent del que ens pensem. Sí, sí. Però diríem que justament l'interès és estalviar-se el dolor, no passar pel dolor, però clar, no passar pel dolor és com qui va al metge i diu, no m'ho toqui que em fa mal, diu, però l'haig de curar, diu, no m'ho toqui que em fa mal, diu, com acabarà aquella ferida? Fatal, fatal, i un dolor horrorós, horrorós, és a dir que hi ha dolors que s'han d'atravessar, que s'han de passar per ells, no hi ha manera d'evitar-los, o sí hi ha manera, però són molt pitjor el remei que la malaltia, diríem, no? Aleshores,
no hi ha manera d'evitar-los, hi ha manera de calmar-los?
A veure, hi ha manera de fer-se el ronso, de mirar cap a una altra banda, d'intentar fer com si no hi fossin, eh? Però tot això, si hi és, acabarà petant, i petarà molt pitjor. Ja no? Perquè això s'ha anat enquistant, fent més gros...
I aquí no hi ha lliçons a prendre? Cadascú?
Oh, això és fantàstic. Aprendre de les pròpies experiències és el millor que li pot passar a una persona. És a dir, justament veure que mirar cap a una altra banda, no afrontar la situació, només l'ha provocat que més dolor, i si això li serveix per dir, bueno, va, més val passar per on s'ha de passar i patir el que s'ha de patir, per atravessar-ho i deixar-ho enrere...
Per si aquí hi ha pocs consells a donar, cadascú s'ho passa com millor pot...
Home, jo crec que de vegades el consell és no creure's massa el que es diu, el que senten dic en el sentit d'escoltar, i estar més pendent de lo propi, de lo que pensa, de lo que sent, i fer-se més cas.
Sí, perquè a vegades estem en una societat que tampoc entén quan una persona diu no, és que vull estar sola.
Per exemple, diu no vull, no surt, què tal, diu, avui no vull, i a part que hi ha persones que no són de molt sortir i ja està, i no passa res, no? Sinó és que justament ja, fixa't, aquesta és l'altra qüestió, hi ha una espècie d'estereotipació, amb la qual el model és com si fos un model de persona alegre, ben disposta, enèrgica, treballadora, distesa, perquè clar, òbviament, forta, i per què? O sigui, amb 6.000 milions que som, un estereotip, o sigui, o dos o 6.000 milions i estaríem més bé si poguéssim, diríem, acceptar totes les varietats i les variacions i les diferències, però també nosaltres mateixos, acceptar-les hi ha una cosa on justament on la diferència sembla que sigui dolenta o que ataqui o que faci mal d'alguna manera, quan diríem segurament és algo que cal acceptar, i a partir de que un accepta que no és com els demés o que els demés no són com un, doncs les coses transcorren més tranquil·lament. Si un s'està exigint ser com no és o com els altres pensen que ha de ser, o ja està més apretat, no?
10:48, com que ens hem de trobar en 15 dies, si una persona no s'enfadava i ara s'enfada molt, és que té un problema?
És algo canviat.
Algo canviat. Si una persona dormia com un tronc i ara la feina és dormir, té un problema?
Un altre cop, alguna cosa deu passar.
Alguna cosa deu passar.
Sí, aquestes coses no surten de l'aire. O sigui, són expressions d'algú que va d'una manera diferent. Abans anava d'una forma, en aquest cas millor.
Per tant, una persona que no s'enfadava mai i ara s'enfada, una persona que dormia com un tronc i ara no dorm, té tot el dret de preocupar-se.
Home, més li valdria.
Més li valdria.
Però més que preocupar-se, ocupar-se. Diguem, no? Ocupar-se de saber
què
l'està passant, sí, què l'està, perquè això és com la manifestació del que passa, no necessàriament el que passa. O sigui, el que passa no és que no pot dormir, és que hi ha alguna cosa per la qual no dorm, no? O el problema no és l'enfado, l'enfado és la manifestació del problema, i el problema és un altre que cal esbrinar.
10:50 en 15 dies. I tornarem, de moment, la Setmana Santa per endavant, Roman. Fins aquí 15 dies.
Bones vacances.
I d'aquí 15 dies tornarem, com no, amb el nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vito, al carrer Pau Barbets, número 16.